Comença el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 14 de març de 2023. Avui fa 3 anys que es va declarar l'estat d'alarma que imposava el confinament a tota la població per fer front a la pandèmia de la Covid-19. De fet, el 14 de març de fa 3 anys, les escoles ja estaven buides i ja s'havia tancat perimetralment l'Anoia pel brot a Igualada. Aquells 15 dies inicials de confinament es van acabar convertint en un mes pràcticament sense sortir de casa. Després van anar venint les successives fases de desescalada, recordeu el terme, amb 3 passos endavant i 3 passos endarrere, i fins aquí ja han passat 3 anys. Avui, al Penedès en xarxa, recordarem aquests 3 anys, aquell inici, i sobretot posarem el focus en tots aquells treballadors essencials que van continuar sortint de casa i que ens van cuidar durant tot aquell temps, sobretot aquell primer temps inicial fosc i dur. Ho farem al tema de la setmana, a 2:15. Recollirem primeres veus que van estar a primera línia, com José Luis Delgado, cap de la policia local de Sant Sadurní, Antonio Lopera, el cap de la brigada, mossèn Carles Catassús o Pere Esteve, de la funerària Esteve. A la segona part del tema de la setmana, a partir de les 10:06, després del butlletí de notícies, seguirem recollint altres veus. Parlarem amb Quique Rodríguez, tècnic sanitari del SEM, amb Manel Sancho, inspector dels Mossos d'Esquadra a l'Alt Penedès, i amb un company periodista, perquè els periodistes, sobretot els de ràdio i tele, vam continuar sortint cada dia al carrer. En aquest cas ens acompanyarà Ricard Vinyals, que va a teletreballar, ell és periodista i director del 3 de 8. Un tema de la setmana dedicat a recordar aquest tercer aniversari d'ençà que ens tancaven a tots a casa, que es decretava aquest estat d'alarma. Però abans, d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari, li demanarem al nostre home del temps, al Marc Rodero, com anirà la setmana, si aquest vent amb el qual hem passat la nit i ens hem llevat continuarà bufant, si plourà, què passarà amb el termòmetre. D'aquí uns minuts resolem aquestes incògnites. I tot seguit, talent i més, avui amb la presidenta de Talent Femení, Susana Villagrassa, i amb Estefania García, gerent de Sonet Plagues. Plegades ens presentaran la taula rodona Dones amb Talent del proper 20 de març, i, esclar, no hi faltarà Les Dones Parlen amb la Montse Balada. A 2:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu, i després, com us dèiem, arrencarem el tema de la setmana dedicat a aquells essencials que ens van cuidar durant l'inici de la pandèmia. Un tema de la setmana que dividim en dues parts i que acabarem a 2:15 punt per escoltar l'actualitat d'aquest dimarts 14 de març del 2023 en clau Alt i Baix Penedès. A 2:15, gastronomia ben maridada amb Xavi Roig, el sommelier de Cal Fero, i el David Bernet, el xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. Obrirem la tercera hora amb el català al carrer, amb la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Tots aquells que jugueu amb nosaltres els mots encreuats, que participeu al concurs i truqueu, entrareu en el sorteig per aconseguir un llibre. Avui es Parlen els menuts, un àlbum que recull contes escrits pels infants de l'Escola del Mar de Barcelona als anys 30. A 11:45, última cita amb l'actualitat penedesenca i després vindran les pantalles i les fake news. I així tancarem aquestes 3 hores de ràdio d'aquest dimarts 14 de març del 2023.
El temps.
Marc Radero, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
No sé, altres municipis o el Baix Penedès, però aquí Vilafranca, déu-n'hi-do del vent que ha estat fent aquesta nit i amb el qual hem sortit al carrer aquest matí. Això seguirà així?
I pràcticament volant, eh? Doncs podríem dir que sí, que és una situació general a totes dues comarques, a tot el Penedès i a bona part del territori. Avui una jornada marcada àmpliament pel vent, un vent de mestral, a diferència d'aquests darrers dies que era ponent, un vent de mestral que arriba una miqueta més fresquet, podríem dir, no fa repuntar de forma destacable les temperatures, però que ha de mantenir aquest ambient ventós durant tota la jornada d'avui. No creiem que vagi a més. Es mantindrà amb cops entre els 40 i els 60 quilòmetres per hora, tot plegat amb aquest sol que a hores d'ara llueix a bona part del país, amb algunes pinzellades a núvols alts de cara a aquest migdia i tarda. Temperatures clarament més baixes, sobretot per la jornada de demà, on ja creiem que el vent vagi perdent velocitat i intensitat. Avui un dia radiant, ben blau, ben transparent. Ahir teníem un dia com a més tapadot. Doncs avui una jornada ben diferent. Els dies que vindran, malauradament seguim parlant d'absència de precipitació. No veiem precipitació durant aquests propers dies o durant aquesta setmana, però parlarem d'unes temperatures més contingudes i més pròpies, Sílvia, per aquesta època de l'any.
I jo continuo fent-te la pregunta del milió. Què passa amb la pluja?
No arriba, no arriba. No tenim una bola màgica, malauradament, perquè ens aniria molt bé, però no arriba. Els models ens indiquen que no, i aquesta setmana no serà una excepció. Per tant, de moment, una situació molt complexa, molt complicada. Ho veiem en molts mitjans de comunicació, amb imatges, doncs, i no, de moment aquesta precipitació no vol arribar. Explicacions, tant de bo les tinguéssim.
Moltes gràcies, Marc, i que tinguis bona setmana. Adéu.
Bona setmana, fins divendres.
Un minutet i arribarem a un quart de 10. Som-hi amb Talent i Més, on avui volem abordar el lideratge en femení en el món laboral. Amb la presidenta de Talent Femení, la Susana Villagrassa. Bon dia.
Bon dia.
Ben acompanyada per l'Estefania García, de Sonet Plagues. Bon dia.
Hola, bon dia.
Susana, contenta perquè vens a presentar una taula rodona impressionant, veient la participació.
Sí. Bueno, hem preparat un acte molt important que és dintre del mes de la dona, no? Perquè ara ja s'ha tornat quasi un mes, perquè comencem a principi de mes amb moltes activitats fins ara. I, bueno, volíem estrenar fent una taula de lideratge molt potent amb diferents dones. I, bueno, és ben veritat que ha tingut molta acceptació perquè tenim 40 persones apuntades i em sembla que no hi cabrem, no? És a dir, pensàvem que la sala aniria gran i bueno, serà petita. Però sí que és ben veritat que estarem a Sant Pere de Ribes, que ara tenim seu física allà, i volíem portar diferents dones, si em deixeu i em permeteu. Vull dir que portem la inspectora Rosa Gubianes, de la Unitat d'Igualtat dels Mossos d'Esquadra, la Maria José Dalmau, directora d'Enoturisme de Viladellops, l'Alicia Montora, primera bomber i caporal de bombers de Catalunya, la Cristina Valentí, propietària del Racó de les Herbes, i la senyora Abigail Garrido, com a alcaldessa, però també com a vessant política, perquè volíem tocar també aquesta vessant del món polític, que també està molt en auge que hi hagin grans lideratges. I acabarem amb un manifest del Dia de la Dona. I hem buscat un moderador, que és el Ramon Soler, que ens acompanya des de fa molts anys amb aquest lideratge d'igualtat, no? I és de Canal Blau. Evidentment, serà una taula diversa, amb moltes activitats, i hi haurà una copeta de vi, amb gentilesa de Viladellops, i unes pastes de l'Espiga d'Hort, amb el Jordi Morera, que també és de Sant Pere de Ribes i de la comarca. Bueno, serà una tarda molt intensa i molt interessant amb aquests grans lideratges.
Serà dilluns vinent a 6:45 de la tarda a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Hi ha oportunitat al llarg d'aquesta setmana de continuar a inscriure's?
Sí, sí, sí. Si volen trucar directament al telèfon de talent femení, l'atendrem i l'apuntarem, i si no, a la pàgina web s'hi poden apuntar. Però si ho fan per telèfon és més fàcil, perquè d'aquesta manera prenem nota immediat. Ja, com dic, queden poques places.
Una taula rodona que comptarà amb aquestes 5 participants que ens presentaves. I deixa'm que et pregunti, sovint els mitjans de comunicació, quan ens acusen de que no hi ha prou paritat o que no hi ha prou dones, l'excusa és que no n'hi ha, o és que no volen venir. I a vosaltres no us ha costat, o sí que us ha costat.
Bueno, aquí jo jugo amb molt avantatge, que aquest lideratge de talent femení de fa quasi 10 anys de lideratges i buscar dones molt potents, pues no costa gaire, perquè puc dir que quasi totes les que venen estan premiades per talent femení, i avui justament en tenim una, no? I evidentment, pues, quan truques a la porta li has donat aquesta visibilitat que necessiten, és fàcil. Sí que he parlat amb els directors generals, que són homes, i evidentment m'han dit que sí al moment. Però també jugo amb l'avantatge de que abans que res les he premiat, no? Perquè considero que són grans dones. Grans dones amb espais molt masculins. I, evidentment, doncs, bueno, no ho sé. No em vull tirar flors, no em vull tirar flors, però considero que talent femení ha fet aquest, durant aquests anys, ha donat visibilitat a grans dones de les nostres comarques, i és més fàcil.
La nostra convidada també treballa en un món molt masculí.
Sí. Sí, sí. I, oi, evidentment, molt innovador, molt innovador. I ella porta una empresa de 16 anys d'experiència que va crear a l'Arbós, i, evidentment, està creixent dia a dia. Ha passat moltes coses, justament aquesta, com el Covid, se n'ha fet un fart de treballar, i ella sempre ha volgut ser puntera en moltes coses. I avui ens explicarà uns tractaments d'aigües que hi ha molt importants. I és una dona que, a part, és activa. És activa socialment, activa com a dona, és mare de 3 fills, i, evidentment, amb el seu marit i ella han construït una gran empresa i referent a tot el territori, perquè sé que es belluguen per tot Catalunya. I molt al Penedès.
Espanya, també estem bé per tot Espanya. Bueno. Hem augmentat, bueno, són 16 anys aquí a l'Arbós, més de 20 anys d'experiència, i la veritat que això ha fet que puguem, pues, lluitar en moltes vessants i ser molt innovadors, perquè som un conjunt de treballadors i d'empresaris en el qual això fa que busqui sempre una excel·lència en el que és una petita empresa, no?
Bueno, pues, jo el que voldria és que l'Estefania ens posés una mica al dia de tot el que tenim de fer, pues, ara que comença aquesta primavera i sabem que surten tots aquests bitxitos, no?
Bitxitos,
plagues...
De tot.
I, evidentment, pues, bueno, totes les noves tendències que hi ha en aquest món tan interessant, que és la desinfecció i el control de plagues, no?
Pues sí.
Pues, bueno, explica'ns.
Moltes gràcies. Pues, bueno, a veure, vessants en el món del control de plagues hi ha moltíssimes, des del típic vessant de lo que són els animals indesitjables, parlem més bé d'un tema de ratolins, que ara està molt en auge, qui pot matar un ratolí, qui no. Bueno, senyors, tranquils. Només poden fer-ho les empreses especialitzades, amb els productes especialitzats i amb les tècniques considerables eficients per tal de que no hi hagin bajanades com s'han fet durant molts anys amb moltes vessants, no? Això d'anar a comprar un verí que no sabem qui el menjarà, qui no el menjarà, si matarà un altre animal o no. Bueno, pues tot això s'havia d'acabar fa molts anys. I sí que és veritat que a la gent li costa el fet de plantejar, oh, és que tinc que, per una rata que m'ha entrat, tinc que matar, o sigui, contractar una empresa de control de plagues. Pues sí, si tu tens un mal, passa al metge. Si tens, bueno, doncs és aquesta manera de pensar que realment fora d'Espanya, en Europa, està molt consolidat, o sigui, ja la gent ni tan sols va comprar un spray per les formigues, vale? Però bueno, aquí encara queda molta feina a fer, molt d'educar i de veure. I ara amb aquesta llei del tema dels animals, que no es poden matar i etcètera...
Que, la nova llei de protecció
d'animals. La nova llei de protecció, que és molt correcta, vale? Bueno, pues és una vessant que s'ha de tenir en compte en aquest sentit. En altres sentits no hi entraré, però en el sentit del control de plagues sí que és veritat que bueno, s'ha de fer aquesta feina amb professionals. Després, pues, altres vessants que podem tenir, la més propera que hem tingut així forta, nosaltres som una empresa que sempre hem fet serveis de desinfecció, treballem amb moltes farmacèutiques, centres hospitalaris, residències, i la vessant de la desinfecció sempre s'havia fet. Sempre s'havia fet amb un caliu curatiu, preventiu, ara és curat, perdó, preventiu, ara és curatiu 100%, ara fins que no tenim el problema no fem res, ens ho estalviem. Bueno, doncs això deriva moltes coses, no? Qui no sap, per exemple, estàs treballant a la feina i un comença amb una gastroenteritis. Al cap de 3 dies, 5 persones de la feina amb gastroenteritis. Bueno, doncs aquí s'hauria de fer doncs una desinfecció, vale? Per tal d'eliminar en l'espai on es treballa els virus, que tal que fan posar malalt al personal, no? Clar, això la gent diu, clar, però això són quartos, sí, però quant et costa de tenir un personal de baixa o de no ser 100% eficaç a la teva empresa? Bueno, pues això s'ha de tenir en compte. Que si hi ha un col·legi, bueno, el col·legi també necessita quants nens en una classe en qüestió d'una setmana han de tancar gairebé la classe, perquè uns a l'altre o l'altra classe, si tenen un germà, ja es fa tot el cicle, no?
I després ho porten a casa i es va fent la taca més grossa.
Exacte. Bueno, pues si tinguéssim de base el que vam aprendre o el que es va intentar que la gent aprenés que durant la pandèmia s'havia de fer tractaments, no fa falta fer-los diaris i les bajanades que s'han fet, sinó com toca.
Estefania, justament avui que fa 3 anys que sí, es decretava l'estat d'alarma, vols dir que ho hem oblidat tan ràpid, les lliçons d'aquella època?
Quanta gent es neteja les mans amb desinfectants en el dia d'avui?
Ningú.
Ho hem oblidat.
Ho hem oblidat. Ara hi ha, una altra vegada, una sèrie de gripes i de més molt fortes, una gripe B, una gripe... Vale. Ningú se'n recorda. Ara tu vas pel carrer i escoltes una persona tossir i ja no t'espantes. Encara que no porti mascareta, porti mascareta. L'únic que ens posem la mascareta a l'hospital, al metge, a la farmàcia, i últimament tampoc, perquè com ho porten moltes farmacèutiques, doncs jo ho he vist en directe, o sigui, no parlo per parlar, ho he vist en directe. No passa res, et dono la recepta i ja està. Et quedes aquí al principi. Clar, ens oblidem. Per què anem a una farmàcia? Jo ahir, per exemple, vaig tenir que anar a urgències, em vaig fer mal a la mà, i estàvem a l'espai d'urgències, molt petitonet, hi havia moltíssima gent, amb molta tos i demés, amb mascaretes, però no hi havia ventilació, no hi havia una sèrie de condicions que això prolifera encara que porti mascareta. Llavors, clar, ens hem oblidat, i tant que ens hem oblidat, moltíssim. I és trist tot el que hem patit perquè ens ho oblidi de tan ràpid, no?
Però no, ens deia la Susana que vosaltres continueu treballant.
Sí, sí.
I heu expandit, per tant, hi ha gent que sí que hi creu en la prevenció, bueno, en fer les coses ben fetes,
clar,
no?
A veure, sí que és veritat que hem picat molta pedra, hem explicat moltes coses. Vam fer amb l'Associació de Control de Plagues una lluita molt gran amb el tema del CO2. Vale? El CO2 servia, la gent venia màquines de 30 euros per 300 euros, i no serveixen a data d'avui, després de 3 anys, no hi ha cap entitat internacional ni nacional que certifiquin la desinfecció amb CO2 per al tema de Covid i demés. Vale? Sí, per unes altres coses van molt bé, correcte, però per això no. Llavors, clar, vulguis o no, totes aquestes lluites, totes aquestes coses que es fan per un benestar. O sigui, la meva vessant personal i professional és que la gent conegui, sàpiga el que han de demanar i el que han de tenir per tal d'enfrontar qualsevol problema, ja no tant són plagues. Plagues amb les aigües, amb el tema de la legionela, etc.
Estefania, moltes gràcies per ser tan clara i tan directa.
Sí, sí. Que és que de vegades es necessita donar aquest cop de realitat un altre cop i donar-nos compte de que entrem a una botiga, toquem tot, els nens toquen tot una altra vegada i tot sí. queda allà i ja no es fan les neteges que es feien. Llavors, clar, això fa que tornem una altra vegada endarrere i no ens oblidem que encara s'estan fent moltes coses per aquest virus.
No oblidem. Gràcies. I tot seguit, les dones Nobel de la Pau parlen a través de la Montse Balada.
Alba Myrdal, la científica social, diplomàtica i feminista sueca, és reconeguda una de les creadores de l'estat del benestar i impulsora del desarmament nuclear. Va néixer a Uppsala, Suècia, i des de petita va devorar la biblioteca del seu pare amb llibres de filòsofs alemanys i suecs. El 1929 va partir amb el seu marit amb una beca per un any als Estats Units i en arribar allà van quedar molt impressionats per la pobresa que vivia la seva societat, producte de la Gran Depressió. Aleshores, es van proposar que a Suècia mai no li passés el mateix i junts van escriure el 1934 el llibre La qüestió de la crisi a la població, on plantejaven, entre altres coses, que l'Estat havia d'incentivar el creixement de la natalitat a través d'una millor salut pública, esmorzars escolars gratuïts, beneficis socials universals i millors habitatges i més assequibles, que les dones havien de tenir llibertat per treballar o estudiar i que s'havien de crear llocs on els seus fills poguessin estar atesos durant el dia. Alba Myrdal i el seu marit Gunnar van argumentar que una vegada que tots els suecs sentissin que tenien assegurat un nivell de vida bàsic i decent, podrien triar tenir fills. El llibre va ser un èxit absolut i es va transformar en el decàleg de l'estat del benestar suec. Alba va fundar la primera escola a Suècia per formar mestres de preescolar i el 1949 va ser la primera dona a què se li va oferir un lloc d'alt nivell a la ONU, cap del Departament d'Afers Socials a la Secretaria de New York. L'any següent, Alba Myrdal se'n va anar a París per dirigir la Divisió de Ciències Socials de la UNESCO. Durant dues dècades va dedicar la seva vida a un dels grans temes de la Guerra Freda, el desarmament nuclear. Va ser enviada com a delegada sueca a la Conferència sobre Desarmament a Ginebra, funció que va exercir fins al 1973. Alba Myrdal va ser guardonada amb el Premi Nobel de la Pau el 1982, a l'edat de 80 anys, pel seu suport al procés de desarmament mundial. La seva frase diu així: «Hem de lluitar perquè la societat comprengui que l'interès de tothom és el mateix i que l'esperança té un nom comú, la cooperació. Aleshores, potser podrem mantenir la pau». Alba Myrdal, les dones parlen.
L'Estefania ha estat molt clara, molt sincera i molt directa, que necessitem dosis de dones combatives com ella. Explica'ns on trobar-vos a Sonet Plagues, com localitzar-vos.
Pues ara estem, continuem a l'Arbós, hem fet un canvi, estem a la nau, a l'Avinguda Cristalera número 12, per millorar tant el que és el tema d'oficina com el tema logístic de productes i de més. Hem fet un petit salt per poder donar doncs, més servei als nostres clients i poder gaudir una miqueta més de l'espai empresarial que tenim.
I el vostre web, quin és?
És www.sunetplagues.com i ens poden trobar al telèfon 977-67-0755.
Un plaer tenir-te aquesta estoneta, Estefania, has de
moltes
tornar
gràcies.
Un altre dia.
Sí, tant, hi ha moltes coses a parlar.
Doncs fem un punt i seguit.
Pues moltes gràcies i també recordar que bueno, ara, demà, el Consell Nacional de Dones de Catalunya té intervenció a les Nacions Unides després d'aquest Covid important i tornem com a les dones de tot Catalunya amb veu a les Nacions Unides. Serà un acte que es donarà per YouTube i que qui s'hi vulgui connectar, hi ha tota una gran ponència important catalana. Esperem que l'any que ve hi podrem anar.
Tornem-hi.
I tornem.
És una de les millors experiències professionals i personals professionals que m'he portat a la vida. Anar a la ONU de la mà de l'Institut Català de la Dona.
Fantàstic. Moltes gràcies a totes dues i bona setmana. Adéu-siau.
Gràcies, adéu. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia. Ara mateix passa un minut de 9:45 del matí i a aquesta hora encetem el primer repàs a les notícies en aquest flash informatiu. Us parla Eric Guijarro. Sobre la convocatòria per demanar beques per participar als casals d'estiu de 4 escoles de Vilafranca, l'Ajuntament ha obert la convocatòria de sol·licitud de beques per inscriure's als casals d'estiu d'aquest any. La convocatòria fa referència a les 4 escoles vilafranquines que tenen signat un conveni entre les seves respectives associacions de famílies d'alumnes i l'Ajuntament per dur a terme els casals. Es tracta de les escoles Baltà Elias, Cristòfor Mestres, Estalella i Graells i Dolors Piera. La novetat de la convocatòria d'aquest any és que s'inclouen ajuts econòmics per a les famílies en funció del seu nivell d'ingressos. Les famílies interessades que compleixin els requisits que marca la convocatòria poden demanar les beques fins al 31 de març. Per participar als casals d'estiu d'aquests 4 centres educatius no cal estar matriculat a les mateixes escoles. Qualsevol infant o jove de Vilafranca, entre 3 i 16 anys d'edat, ho pot fer. Fins ara, el conveni entre l'Ajuntament i les AFAS no contemplava aquestes beques en funció dels ingressos econòmics. L'Ajuntament destinarà una partida de 70.000 euros per fer front a les beques. Aprovades les obres per ampliar la sala polivalent del Centre Cívic Sant Jordi de Santa Oliva. S'eliminarà l'espai exterior destinat al cobert de l'entrada a l'edifici amb l'objectiu d'aprofitar-lo i fer-lo servir per tenir una sala polivalent més gran. L'Ajuntament de Santa Oliva ha aprovat el projecte tècnic d'ampliació del Centre Cívic del barri de Sant Jordi, un dels nuclis de població del municipi. L'alcaldessa Virginia Moreno ha explicat que les obres consisteixen a incorporar el porxo, que dona problemes a nivell de civisme, com a part útil de les instal·lacions del Centre Cívic. Aquesta acció eliminarà l'espai exterior destinat al cobert de l'entrada a l'edifici, amb l'objectiu d'aprofitar-lo i fer-lo servir per tenir una sala polivalent més gran. Actualment, el Centre Cívic del barri de Sant Jordi disposa dins de les seves instal·lacions de dues aules, un magatzem, un despatx per l'administració i la sala polivalent. Amb aquesta ampliació, la sala passarà de fer 9,56 metres als 12,1, els mateixos que la fundària del Centre Cívic. Es guanyen així 2,5 metres més d'espai interior. L'aprovació definitiva de la memòria serà a finals del mes de març i un cop aprovada començarà el procés de licitació de les obres. El projecte tècnic ha estat redactat per l'arquitecte Gemma Arjona i el pressupost ascendeix a més de 28.000 euros. Punt informatiu i exposició aquest dimarts dins la campanya Olèrdola practica el reciclatge. Dins la campanya Olèrdola practica el reciclatge, impulsada per la Mancomunitat Penedès Garraf per millorar els índexs de recollida selectiva, aquest dimarts s'han programat dues de les primeres actuacions presencials. A la plaça Busquina de Sant Pere Molanta, de 10 del matí a 1 del migdia, hi haurà un punt informatiu per resoldre dubtes amb la possibilitat d'aconseguir diversos articles reutilitzables. Aquest dimarts també s'ha previst l'exposició Prou Plàstics i s'instal·larà al local Rosent Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola, en horari de 5 a 7 de la tarda. En acabar la visita s'oferirà una demostració de com fer una celebració sense residus i es podrà gaudir d'un pisco labis. I acabem amb un acte d'agenda. El periodista i presentador Espartac Paran presenta el llibre aquest divendres a Sant Sadurní. El periodista i presentador de TV3 presentarà aquest divendres el seu llibre Tres desitjos abans de morir, a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, en el marc del cicle Especialistes. Paran va entrar l'any 98 a TV3 i des d'aleshores ha participat en diferents programes, primer en els informatius i el 2004 als matins. El 2007 va presentar la versió estiuenca dels matins amb Lídia Heredia i l'any següent ho va fer acompanyat d'Ariadna Oltra. El periodista s'endinsa en el seu llibre en el món literari, molt personal, molt íntim i carregat de records i vivències personals. La mort és el fil conductor de tota l'obra. Narra la mort del germà, que va morir abans que ell nasqués, i com va canviar la vida dels seus pares fins que van morir tots dos.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 9:15. Avui fa 3 anys que el govern espanyol decretava l'estat d'alarma a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. El 28 de març es va suspendre l'activitat laboral no essencial durant 15 dies i el 2 d'abril les morts van tocar sostre amb 950 en un sol dia. Confinament, desescalada i fases van ser paraules amb les quals vam conviure durant molt de temps, igual que amb emocions com la por, l'angoixa, la mort, els canvis... Sigui com sigui, han passat ja 3 anys i la Covid-19 forma part del que som avui, però no volem oblidar els que van estar en primera línia, tots aquells essencials que van cuidar-nos durant aquell període d'incertesa. És per això que avui hem fet un petit recull de veus amb alguns d'aquells protagonistes. I comencem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Si parlem de primera línia durant la pandèmia de la Covid-19, a banda, òbviament, del personal sanitari, també hem de parlar, per exemple, de policies locals i de brigada municipal que van vetllar durant aquelles setmanes, aquells mesos, per l'ordre i per la neteja, entre d'altres. Per això avui els primers que ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní són el José Luis Delgado, cap de la policia local de Sant Sadurní, i l'Antonio Lopera, cap de la brigada de Sant Sadurní. Molt bon dia a tots dos, què tal, com estem?
Bon dia, què tal? Tot bé, tot bé.
Avui celebrem, entre cometes, aquesta cita que bueno, no, malgrat va ser un període complicat, no volem deixar de recordar aquest inici de la pandèmia, sobretot aquest inici de l'estat d'alarma i com persones com vosaltres veu estar en primera línia per donar resposta a les necessitats de la població. Qui us havia de dir, sobretot, segurament a tu, Antonio, que en aquell moment series personal essencial?
No, ningú no s'ho esperava en aquell moment, però va ser així. Es van nomenar i van tindre que fer les tasques, tot el que van necessitar de fer.
José Luis, com ho veu viure vosaltres des de la policia?
Bueno, pues nosaltres va fer un canvi total a nivell plantilla i a nivell estructura policial, perquè, clar, de cop i volta em trobo que surt un boletín oficial de l'Estat aquest i que a partir d'aquell dia i aquesta data de les 12 de la nit canviava tot. Tot el sistema policial, tot el sistema que portem a terme normalment el dia a dia i, bueno, va ser un canvi molt radical i molt complicat, sí.
Històries en tenim tots. Van ser setmanes i mesos en els que vam conviure moltíssim amb sensacions gairebé totes negatives, no? Amb la por, amb l'angoixa, amb la mort. Era un moment complicat, però de tot això volem també treure una miqueta de ferro i buscar aquelles històries que segurament tots nosaltres guardem perquè són positives també, no? No sé quines recordeu vosaltres amb un carinyo més especial.
Bueno, l'esforç de tots els companys de feina. Nosaltres vam fer 2 torns de treball, uns treballen 3 dies a la setmana i nosaltres altres 3 dies. I diferents torns, diferents horaris per no combinar, però l'esforç que vam fer tothom va ser molt, molt, molt important. Fins i tot a casa dels avis van dir que recollir, canviar matalassos, recollir, moure llits, gent malalta... Bueno, va ser una situació complicada. Però l'esforç de tots va ser el que es va tirar endavant.
Sí, per part de la policia local, fora de les coses aquestes dolentes que, com tu ben comentaves, la part més bona o més bonica, no, que vam viure nosaltres era allò quan sortien a la tarda, sobretot a les 8 del vespre, a fer aquest aplaudiment, no, de la gent de sanitaris o bombers o policia. I també una cosa que sí que tinc un molt bon record, la implicació, no, de la plantilla, malgrat a les coses que la gent, no, saltava, que si el toque de queda, que si tal, però sí que és veritat que en aquell moment que anaven a un domicili, no, perquè era l'aniversari d'un nen o l'aniversari de no sé qui, o aquella persona que havia sortit de l'hospital després d'aquesta malaltia, aquell moment, no, que posaven davant d'un domicili allà al carrer i començaven a aplaudir i, o a felicitar, no?, el nen. Ah, mira, fa 4, 2, 3, 3 anys i era, com ho diu jo, de la sirena, no?, i posar la policia. La veritat que va ser un moment molt bonic, un canvi de xic radical també, perquè, clar, allò de celebrar el carrer, no?, la sirena posada, que el nen complia 4, 3, que sigui, i això també va ser molt maco, molt maco. I la gent de Sant Sadurní, jo tenia cua, tenia una cua de peticions, no?, de que cada dia tenien que, jo que muntar un llistat, pues mira, a les 6, a les 8, a les 9, pues va ser la part més maca, de nosaltres. Mm-hmm.
Històries d'aquestes maques, abans ho dèiem, no?, treure ferro a aquesta pandèmia. José Luis, m'explicaves l'altre dia, quan comentàvem, no?, que faríem aquest tema, aquells moments d'incertesa quan creàveu el protocol de la casa dels avis, a l'inici de tot. Uf. Aquells moments que van ser molt complicats.
Jo crec que va ser de los pitjors dies de convocat de la policia. Jo recordo que està aquí Antonio, aquella tarda que vas convocar a lo que és la part de sanitat, la part de casa dels avis, l'Antonio, la policia, l'alcalde, tot el sistema de seguretat. Aquell dia va ser molt dolent allà a la sala de plens i ho tinc com una cosa que vull esborrar, no?, quan van comentar que el virus havia entrat a la casa dels avis. Aquest moment va ser molt, molt trist i que se podien posar mesures urgents. Clar, allà cadascú, a la incertesa que no sabien on anaven, cadascú deia la seva, no? Pues mira, farem això, farem aquí, intentarem ficar-los als avis separat, inclús s'ha de parlar de la font de neu, i bueno, però al final, entre un i altres, bueno, van intentar fer-lo el millor possible per tal de que els avis, pobret, no arribessin, no?, als morts que van arribar, no? I sobretot l'Antonio, que el que va a controlar més a la part aquesta més operativa del calçat del savi per a separar, per a posar obres, per a canviar la llei, va ser un moment molt dur allà a la sala de ple, molt dur, molt dur.
Pensa que van tindre a moure els llits de gent que estava malalta i van tindre que moure nosaltres perquè el seu interès no hi era anar. Va ser molt, molt complicat, eh?
Moments molt complicats en el que ara ho dèieu, a la casa dels avis hi havia molts que, bueno, es van haver de fer obres improvisades en dies per poder separar a tots els avis, i en un moment malauradament tan complicat com va ser aquest.
Sí, era un moment complicat que anaven contra rellotge, no? I que cada dia l'Antonio i el regidor, no?, que estaven allà també amb nosaltres, era: Antonio, què, com ho fem? Pues mira, ara s'està fent això, ara s'està trucant a l'empresa aquesta, ara jo estic buscant l'empresa que neteja, ara estarà buscant... No, va ser un moment molt, molt, molt complicat.
La veritat és que ens van sortir, ens van sortir, perquè l'esforç de tothom va ser molt, molt important. I només jo, per la meva part, donar gràcies al regidor de Via Pública, justament, i a l'alcalde, que són els que van més al nostre costat i ens van ajudar a tindre els epis necessaris, a tindre-ho tot a punt per poder treballar i fer la nostra feina.
Setmanes també, Antoni, en el que jo crec que el poble no ha estat tan net com les setmanes de la pandèmia, en la que cada dia puntual, jo quan venia cap a la ràdio, cada dia a quarts de 7 del matí ja estàveu netejant els carrers i desinfectant.
Sí, sí. Van comprar una nebulitzadora que es tirava vapor i amb desinfectants per poder fer tots els edificis, els parcs, totes les zones on té bancs, papereres, tot. Era diari.
Molta feina al darrere d'aquesta pandèmia. Deien que sortiríem millors d'aquesta pandèmia. Què en penseu? Hem sortit millors o no?
És una experiència. I crec que sí, que sí. Que hem guanyat amb efectivitat, amb feina, i vam veure que en sortíem.
Sí, jo no sé si millor o pitjor, però reforçar segur que sí. Reforçar segur que sí. I a més, una cosa que jo també valoro molt és la implicació, no? La implicació al final de les persones que van quedar allà soles. Soles és soles a la casa nostra, que és l'Ajuntament, no?
Ja, sols tots dos.
Estava l'Antonio per un costat i estava aquí al present amb un altre, ja, coordinant a la policia, coordinant a la via pública, I, bueno, ens vam trobar allà sol, un de matí i una de tarda, i, bueno, tu pensa que l'Ajuntament van tancar portes, aquí tothom estava fora, al carrer no n'hi havia ningú, com ja recordeu-vos, i, bueno, va ser un moment molt dur, perquè, clar, era com la incertesa, no?, d'arribar aquí a treballar i dir, bueno, i ara què? I ara què? I jo, sobretot, un moment que també recordo, no?, una mica així de... Bueno, recordes l'antic que vull borrar, és... Estava pendent del famós boletín, no?, a les 12 de la nit, perquè, clar, a l'endemà tenia que aplicar les mesures noves. O sigui, era com jo em quedava a casa a les 12 de la nit, posava l'internet i l'ordenador, la ràdio, en plan, pues a partir d'ara, no sé què, el canvi aquell... Bueno, clar, pues això s'hauria d'aplicar directament al torn de matí, no? Mm. I, bueno, pues són dies d'incertesa que eren difícils de gestionar. Per això, no sé si millor o pitjor, però reforçar sí.
Antoni, per acabar, un petit apunt, perquè malgrat van ser temps complicats, jo sé que la brigada, cap dels treballadors, es va donar de baixa, tot i ser alguns d'ells persones de risc. I
per això es va valorar l'esforç que vam arribar a fer tots, des del primer a l'últim, tots van esforçar-se en vindre a treballar, ningú va agafar la baixa, ningú, tots van vindre i van fer pinya, junt, és cert, amb la policia local, que entre tots els dos equips van treballar molt bé conjuntament.
Ens quedem amb això perquè segurament són les imatges positives que ens ha deixat aquesta pandèmia de la Covid-19. José Luis, Antonio, un plaer tenir-vos avui al Penedès en xarxa recordant aquests 3 anys de l'inici de l'estat d'alarma per la pandèmia. Un plaer, que vagi molt bé, molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I anem amb més veus i per això el que ens acompanya ara és el mossèn Carles Catassús, rector de Sant Sadurní. Carles, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Avui estem bé. Rememorant aquests 3 anys de l'inici de l'estat d'alarma, l'inici de molts canvis, i ara parlàvem amb policia, amb brigada, sobretot parlàvem d'aquesta convivència en uns temps d'incertesa, conviure amb l'angoixa, amb la por o amb la mort, per exemple, que al final conviure amb la mort, no estem acostumats, i en aquell període ho vam haver de fer moltíssim.
Sí. I a més, amb una càrrega emocional molt forta per les famílies, perquè no només el fet de que no hi disposéssim de l'església per poder fer la cerimònia, sinó que la consigna era enterrar-los quan abans millor. I, per tant, és allò que moltes famílies no podien ni acomiadar-los, ni veure'ls, ni estar al seu costat, no? I de pressa i corrents. I al cementiri, el mínim de persones possible, amb les mascaretes i separats. És clar, tot era molt, molt, molt dur, molt dur. Sí.
Ara ho deies i és important posar-ho sobre la taula i remarcar-ho molt a aquells mesos on al final vam haver d'acomiadar a les persones, a la nostra família, als nostres amics, i els vam haver d'acomiadar sense poder-nos acomiadar.
Sí, realment. Això va ser el pitjor. Va ser el pitjor perquè és inhumà, clar. És inhumà no poder estar agafar de la mà una persona que s'està morint, que estimes, no? És inhumà no poder dir-li unes paraules, no veure'l. Clar, és que era una situació molt dura, molt dura. Sí.
Carles, quins records tens d'aquells mesos, dels primers mesos de confinament dur, en els que aquests comiats van ser amb superpetit comitè? Ara no recordo la gent que hi podia haver, però eren molt pocs.
Bueno, em sembla que la llei deia 10, em sembla, 10 persones, em sembla que deia. Però això en un recinte, imagina't, a l'aire lliure, no?, en un cementiri. Vull dir que tot era molt restrictiu. Clar, mirat des d'ara, segur que no s'haurien fet coses tan exagerades, no? Però és que hi havia tanta por i tanta psicosi, no? El contagi, desinformació, doncs clar, és que tot va generar en una situació que no és desitjable, ni molt menys per situacions d'aquestes.
Com va ser sobretot aquest acompanyament a les famílies?
Sí, clar, el que passa que és això, no? Ja venien amb tota aquesta càrrega que havien, que estaven vivint, no? Des del moment de la mort de la persona, i de pressa i corrents. He dit que sí, sí, clar, jo vaig anar a tot arreu on em van demanar, de cerimònies, i vaig anar, això sí, i estar al costat de la gent, tant com vam fer possible, no? Ara també sóc conscient de que vam fer el que vam poder, no? I prou, no? No el que haguéssim volgut fer, però la situació era així.
Segurament canviaríem coses.
Sí, sí, perquè clar, amb la informació que ara tenim, doncs ja s'hagués actuat d'una altra manera, no? Però clar, s'entén que en aquell moment doncs les precaucions fossin màximes, no? Els aquells primers dies estan separats i amb els guants i amb els no sé què i, bueno, i els de la funerària portaven uns artilugis que semblava que fossin astronautes gairebé, no? És a dir, tot era molt, molt exagerat, no? Molt exagerat.
A banda d'això, Carles, no sé si per treure una miqueta de ferro, que abans ho fèiem amb policia i brigada, si tens algun record ja de caire positiu d'aquesta pandèmia.
Mira, no ho sé, però és veritat que davant de les dificultats la gent fa pinya, no? Si això pot ser algo positiu de sentir-se més unit i lluitar junts, això és positiu per la societat, no? Ara, com tothom diu, a vegades quan tornem a estar bé ja ens en oblidem, no? D'aquestes actituds positives. Per tant, l'ésser humà a vegades tendeix a oblidar també i a no aprendre massa les lliçons. A vegades sí, eh? De vegades sí, però de vegades estem tan bé que volem tornar a estar on estàvem, no? I hi ha actituds i valors que valen la pena posar en joc. I no oblidar-los, i no esperar que vingui una pandèmia per tenir-los en compte, no?
Doncs ens quedem amb aquestes darreres paraules. Carles Catassús, mossèn de Sant Sadurní, un plaer tenir-te amb nosaltres. Avui celebren aquest tercer aniversari de l'inici de l'estat d'alarma. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Molt bé, adéu, gràcies.
Parlava el mossèn Carles d'aquesta convivència amb la mort, dels comiats sense comiat, i d'aquests vestits que portaven els de la funerària, i doncs justament el que ens acompanya ara a l'altra banda del fil telefònic és el Pere Esteve, de la funerària Esteve de Sant Sadurní. Pere, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Ara ho dèiem i el mossèn Carles ens parlava d'aquests vestits que ahir deia que eren com una mica mig d'especials que veu portar en aquests moments tan crítics de la pandèmia, i també parlava d'aquests moments absoluts d'incertesa en els que vosaltres veu estar al peu del canó i mai millor dit en primera línia.
Sí, la fet semblava quasi com astronautes, no? Semblava que fóssim intèrprets d'una pel·lícula de ciència-ficció. La veritat és que va ser, bueno, molt feixuc, perquè a més de portar aquesta indumentària, doncs, i suportar una cosa tan nova i en principi tan, entre comandes, perillosa com era la pandèmia, doncs, el que feia era perjudicar molt el modus operandi, no? Sobretot els primers dies, que amb aquestes psicòlogies que teníem present i que veiem a través de les notícies i les xarxes socials cada dia, portàvem una mascarilla doncs, realment quasi d'industrial, no? El que feia era que ens protegia la cara, una pantalla plàstic i dos filtres industrials, perquè, clar, evidentment, davant d'aquesta situació, nosaltres teníem dos hàndicaps. No caure malalt nosaltres, sinó que no caigués malalt l'empresa, perquè justament en aquests casos de pandèmia el que tens que fer és treballar el triple que abans, no? Llavors tot això que era com una espècie d'ansietat que, a més, de ser psicològica és física perquè també impedia la respiració, no? La respiració pulmonar, que és molt important, sobretot quan tens que anar a buscar un difunt, per exemple, un quart pis que va ser de les primers dies que ens vam trobar. Doncs tot va ser bastant, bastant feixut. Jo recordo que fins i tot sortint del cotxe em donava cops amb els filtres amb el cotxe. O sigui, imagina't l'estat de nerviosisme que suposava aquesta indumentària, no?
Déu-n'hi-do. Pere, tots tenim records, però una mica nosaltres el que avui estem intentant també, a part de posar en valor la vostra tasca a l'inici de l'estat d'alarma i durant els mesos, anys de pandèmia, són aquests records positius que en el teu cas no sé si en tens algun.
Bueno, records positius en una pandèmia és lamentablement molt difícil de trobar-ne, no? Jo un dels records positius que podia entrecomellar és que vam negociar amb el mossèn Carles que hi vam concretar que una persona humana no es podia acomiadar com si fos un animal, no? Com si fos un gos sense cap tipus d'acomiad, perquè era molt agravant, donat que les circumstàncies privaven els familiars de contactar amb la persona final de l'hospital, també ens ho prohibia sanitat o protocol que la poguessin veure al tanatori, i fer una inhumació o una incineració en directe, sense família, doncs era bastant incoherent. No? Llavors vam negociar amb el mossèn Carles, sobretot els que anaven inhumats, de fer una petita església al cementiri de condicional. Allà es feia un petit parenostre amb quatre recordatoris i quatre flors, i donar-li, diguem-ne, una mica d'humanitat, no?, a l'últim pas del que era simbolitzar el comiat d'aquella persona. I això va ser una de les petites alegries que sí que podíem dir que es van fer latents dintre de la tragèdia i tota la tristesa que va arrossegar la pandèmia, no?
Al final, com bé dius, què durs aquests comiats sense comiat?
Exacte, sí. Em sembla que altres poblacions, com aquí colindants, no ho veien. Ni la persona ni l'hospici que se't mori avui és molt trist, no? Però que no la puguis acomiadar ni a l'hospital, que no la puguis veure amb el que reconforta una vegada vestida i acondicionada aquella persona al tanatori, i que ja, últimament, no la puguis veure ni al cementiri ni en la casa d'incinerar, doncs realment això et crea un col·lapse psicològic, entenc jo, que fa que el que és el circuit del dol es quedi allà penjant, no? O sigui, no es pot acabar, no?, el circuit del dol. Si tu no te'l deixen veure i tu tens un mínim contacte, psicològicament jo crec que pot comportar unes seqüeles a la llarga difícils de tractar.
Déu-n'hi-do, quins anys hem passat, Pere. Un plaer conversar durant aquests minuts amb tu, que ens aportis aquesta visió des del vostre punt de vista d'aquest inici de l'estat d'alarma, d'aquells mesos de confinament dur i d'aquells protocols que havíeu de seguir i que no era pas fàcil, com bé comentes. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia.
Penedès en Xarxa.